Hola, què tal? Bon dia, benvinguts a València Actualitat en la sintonia de València Capital Ràdio a través del 94.5 de la FM, de valenciacapital.es, el nostre web de TuneIn, buscant València Capital Ràdio, i ja sabeu, com sempre, a través del nostre web, tota la nostra programació i també els nostres podcasts d'esta casa, de València Capital Ràdio. Avui anem a parlar d'un llibre, però d'un llibre, podem dir, especial, que a més segur que servís als oients o a qualsevol persona que l'agafe, que el llisca, perquè en definitiva és una espècie d'autoajuda, no? Per a qualsevol aspecte de la vida. Parlem del llibre Ser feliç és urgente, de l'editorial Planeta, que a més se defineix com un plan d'acció per a mejorar tus emociones i transformar tu vida. Quin millor manera de parlar, de comentar este llibre, que amb la seva escritora, que és la doctora Cristina Martínez. Què tal, Cristina? Bon dia.
Bon dia, com esteu?
Molt bé, encantats de que estiguis així als estudis de València Capital Ràdio. Sé que és un matí frenètic d'entrevistes.
Així és, però feliç, jo feliç de que un mitjà com el vostre doncs vulgui aportar doncs el seu granet de sorra a parlar de felicitat, a parlar de salut mental i de benestar.
Sí, sí, precisament crec que és positiu, no? Tantes entrevistes, perquè això simbolitza el resultat de que és un bon llibre, de que s'està venent, no?
Efectivament, mira, i de fet estic molt, molt contenta perquè el llibre no té ni tan sols una setmana al mercat, va sortir el dimecres passat, el dia 11 de gener, i en les primeres 24 hores ja es va començar a imprimir la segona edició, així que imagina't lo contenta i satisfeta que em puc sentir, no?, de veure el gran interès que està despertant entre la població. Jo penso que és un llibre que és molt necessari, no? Al final, el que pretén aquest llibre és donar les eines psicològiques principals que estan contrastades científicament, que sabem, els psicòlegs i els psiquiatres, sabem que funcionen amb els nostres pacients, doncs si funcionen amb els nostres pacients, sens dubte funcionaran amb la població general, perquè no hi ha res més important que poder gestionar d'una forma adequada les diferents emocions que puguem anar experimentant dia rere dia.
Comentes que és un llibre que sí o sí ha de llegir tot el món, no? Perquè estem comentant que al final és un manual. No sé si definir-lo com manual, com una guia diària, setmanal, mensual o per a tota la vida, no? Com se pot definir este llibre?
Mira, la veritat és que és un llibre que té tantes característiques que penso que és tremendament difícil de caracteritzar o de definir amb una sola paraula. És un llibre que combina ficció amb autoajuda, és un llibre que a més combina amb contingut interactiu, té diversos codis QR que donen accés a diferents continguts, sobretot àudios de meditació, que si vols podem aprofundir una miqueta en la importància d'endinsar-nos en aquest fabulós món del mindfulness, de la consciència plena. És un llibre que conté un munt d'exercicis pràctics i, per tant, dins del mateix llibre podrem respondre doncs, a moltes qüestions, a moltes reflexions i d'aquesta manera doncs, aprendre sobre nosaltres mateixos, sobre les nostres emocions, sobre l'estat de la nostra autoestima i de què podem fer al respecte. Perquè un dels missatges més importants que dono en Ser feliç és urgente és que la nostra felicitat, el nostre benestar està a les nostres mans, que en funció de com interpretem les diferents coses que ens passen dia rere dia, en funció de com és el nostre diàleg interior, aquella manera que tenim de parlar-nos a nosaltres mateixos sobre nosaltres, sobre els altres i sobre la vida en general, determina en major mesura la manera que tenim de sentir-nos. Per tant, jo diria que és doncs, un llibre molt complet en el que he utilitzat un personatge de ficció i és la Carla. A la Carla doncs, li passen coses, doncs, com a tots nosaltres. Ella és una mica a tots nosaltres. És una noia que aparentment ho té tot. És una noia jove, té feina, té els seus estudis, té família, viu sola. És a dir, aparentment tot li va bé, però és una persona que no s'acaba de sentir plena. És una persona que té moltes inseguretats, té problemes a la feina, té problemes amb els nois, bueno, té problemes com els que podem tenir tots nosaltres. Sí. I aleshores el lector, a través del llibre, podrà assistir al procés de teràpia que inicia la Carla i d'alguna manera és, bueno, a mi m'agradaria d'aquesta manera, no? Que per menys de 19 euros, que és el preu que té el llibre, doncs per aquests diners pots assistir a tot un procés de teràpia psicològica complet veient totes i cadascuna de les eines psicològiques que aplica la psicòloga amb la seva pacient, en aquest cas la Carla, i el mateix lector, amb els exemples de com la Carla realitza cadascun dels exercicis, podrà autoaplicar cadascuna d'aquestes estratègies psicològiques, doncs, en definitiva, per aconseguir dominar les seves emocions i ser una miqueta més feliç.
Sí, sí. Per tant, podem dir que el lector, en este cas, està en una perspectiva global, general de tot, tant dins de la consulta com en el procés, no? de la pacient, en este cas que és Carla, diàriament, no?
Efectivament.
I a més, veig que n'hi ha així, el llibre té 10 capítols, el primer capítol, el inicio del cambio, el capítol 10, lidera tu vida, com un procés, no?
Exacte.
Comences com si fos un procés, la primera reunió amb la psicòloga, no? Podem dir, amb l'última, que estàs ja totalment en una vida diferent.
Correcte, en la que has fet tot un procés de transformació, que evidentment és el procés de transformació que hem de marcar cadascun de nosaltres. El que per mi és la felicitat, probablement per tu no ho és, o sí, potser resulta que coincidim, no? Al final la felicitat és sentir-nos plens, sentir-nos tranquils, en pau, amb cadascuna de les parcel·les que formen la nostra vida, no? Aquelles persones que s'agraden a si mateixes, que estan a gust a la seva pell, a la seva vida, que són felices a la seva feina, a les seves relacions de parella, d'amistat, familiars, amb els seus fills, a la feina. Aquelles persones que tenen circumstàncies favorables a la seva vida i, evidentment, les diferents decisions que prenem dia rere dia a la nostra vida marquen les circumstàncies que tenim. Que jo avui estigui aquí amb tu no és casualitat, no? I a mi, per exemple, estar avui parlant del meu llibre amb un mitjà com el vostre em fa, pues, com et pots imaginar, tremendament feliç. I això no és casualitat, això és fruit de milers de decisions preses de fa molts i molts anys. Per tant, el que deia fa una estona, no? Que ens hem de fer responsables del nostre benestar i que quan identifiquem que hi ha algun aspecte de la nostra vida, doncs, que no ens acaba d'agradar, que no ens acaba de fer del tot feliços, no? Persones que diuen, ostres, és que jo arribo a la feina i és que sempre estic de mal humor, o els dies que no treballo, ostres, estic superbé, què és el que em passa, no? Bueno, doncs potser a la feina t'estan passant coses. Què estàs fent al respecte? És a dir, el que no podem és passar tota una vida treballant en un lloc que ens fa tremendament infeliços, perquè a la feina passem moltes més hores que a casa nostra.
Que a casa, que en amics, que...
Exacte, exacte, o relacions, no? Que mantenim la nostra família i que potser, doncs, no ho sé, són relacions tòxiques, pel motiu que sigui, no ens acaben de portar i en lloc de sumar-nos el que fan és restar-nos. Què estem fent al respecte? Estem siguent tot lo assertius? Estem expressant en llibertat tot allò que pensem i que necessitem? Potser la resposta és que no. Aleshores, aquí ens hem de fer responsables per canviar totes aquelles coses, doncs, que siguin necessari canviar, en definitiva, doncs, per sentir-nos més bé a la nostra vida.
Sí, sí. Està clar que el manual idoni és comprar el llibre, cosa que ja s'apuntem i segur que s'apunten molts oients de València Capital Ràdio, però no sé si pots avançar a mode de resum, de consell diari, què pot fer cada persona, no sé si abans de xitar-se, pues, apagar el mòbil 10 minuts i pensar 10 minuts en el que has fet en el dia, o no sé, o agafar un llibre, precisament parlant d'un llibre, no? O veure una sèrie per evadir-te de tot el dia, mitja horeta, no sé, què recomanes diàriament?
Doncs mira, realment has fet uns apunts molt interessants.
És que sé que són els bàsics, però no sé si me vols matisar alguna cosa o vols afegir alguna cosa.
Sí, clar que sí, i tant que matitzarem. I tot i que ho dius molt bé, són els bàsics, no tothom els fa. La millor manera que tenim de llevar-nos al matí és amb un propòsit. I per tant, aquest mal hàbit que tenim, jo crec que tots, i m'incloc, perquè aquí jo tinc un problema amb les xarxes socials, però bueno, m'excuso una miqueta perquè com que formen part de la meva feina i em donen tantes alegries, doncs bueno, vull pensar que tampoc em fan tant de mal, no? Però aquest mal hàbit de el primer que fem en el matí és obrir el mòbil i consultar xarxes socials, possiblement aquesta sigui una mala costum que hauríem de substituir, per exemple, per una meditació. Poder dedicar-nos 5-10 minuts, els primers minuts del dia, doncs, a fer uns estiraments i meditar, connectant amb nosaltres, amb el nostre cos, amb les nostres respiracions, amb els nostres pensaments i les nostres emocions, seria una forma brutal de començar el dia. Però, a més, començar amb un propòsit. Què és el que vull aconseguir el dia d'avui? Clar, moltes vegades quan ens llevem al matí i entrem en el mode pilot automàtic, vinga, corre la pressa, els nens, l'escola, el col·le, tal, no? I tenim tanta agitació que és difícil parar-nos a fer aquesta reflexió. Per tant, l'ideal és acabar el dia fent una reflexió, i fent una reflexió per escrit, perquè no és el mateix pensar que escriure. Quan escrivim, la lentitud a la que escrivim, però sobretot si ho fem de forma manual, no és el mateix escriure amb el mòbil o amb l'ordinador que escriure a mà. L'escriptura manuscrita està demostrat científicament que activa unes regions cerebrals que ens permeten processar millor tota la informació d'allò que ha passat en el dia. Per tant, acabar el dia, no? Desconnectar el dia, fent una reflexió al voltant de les coses que hem viscut. La feina, a casa, les nostres relacions, el temps lliure, com l'hem ocupat. Però no quedar-nos en la superfície només fent una simple descripció d'allò que hem viscut, sinó entrant en profunditat en com ens hem sentit amb cadascuna d'aquelles coses. Fent una reflexió de si allò que jo he fet, que he viscut, m'ha aportat o no, si he aconseguit tot el que m'havia proposat o no. Responent-me a totes aquestes preguntes, puc redissenyar dia rere dia doncs, els meus propòsits del dia de després, no? I d'aquesta manera, és el que dèiem fa una estona, cadascuna de les decisions que jo prenc en el meu present m'ajudaran a dissenyar el que jo obtindré en el meu futur, i està a les meves mans, en definitiva.
Una espècie d'autoavaluació diària.
Ah, efectivament.
No? Del dia, per a el que has fet, per a millorar-lo, intentar fer-ho al dia següent.
Exacte.
Sí, sí. Per acabar, Cristina, no sé si això s'ha incrementat més després de la pandèmia, no? El tema de l'autoajuda, el tema de que molta gent, després d'estar en casa tants mesos, de passar-ho tan mal, per les circumstàncies, òbviament, no? De la quantitat de morts que ha hagut, s'ha incrementat o és paregut abans de la pandèmia la difusió de l'autoajuda en format llibres o en format de pel·lícules o un altre format?
Mira, jo les xifres no les tinc. Segurament les editorials ens podrien donar una xifra molt objectiva de si els seus títols d'autoajuda tenen més tirada de vendes o no, però el que estic profundament convençuda és que la pandèmia, si per alguna cosa ens ha ajudat, ha sigut per desestigmatitzar tot el que té relació amb la salut mental i tot el que té relació amb demanar ajuda als professionals de la salut mental. Fins fa pocs anys, la gent no t'explicava que anava al psicòleg, era una cosa més aviat tabú, més aviat que generava una mica de vergonya, no era com mostrar les teves debilitats.
Bé, sí.
Exacte, no? Tinc debilitats, tinc mancances, estic passant per problemes i a sobre he de demanar ajuda, no? Ui, que vergüenza. Aleshores, la gent no em parlava d'això. Amb la pandèmia, com que tothom ho vam passar malament, qui més qui menys va tenir por, no? És a dir, lidiar amb la incertesa del que estava succeint va ser molt difícil. Vam sentir tristesa, vam sentir angoixa, por, preocupació. Hem tingut una gamma d'emocions molt intenses i qui més qui menys les ha experimentat. I això ha permès doncs, que es parli de salut mental, que es parli de creixement personal, que es parli de benestar emocional, que es parli de tot el que té a veure amb les emocions. I, per tant, estic segura de que l'interès per tot el que té a veure amb les emocions, amb el creixement personal i amb el desenvolupament, crec que ha guanyat molt d'interès. I penso que això és molt bo per la societat, perquè una societat que és madura emocionalment és una societat que és més feliç, i com més feliços som, més bé van les coses, no? A la feina, bueno, a la societat en general.
I que és més forta, no? A l'hora d'en un futur, a curt termini inclús, pues, de construir coses en qualsevol aspecte, no?
Totalment d'acord.
Ser més feliços. Pues, doctora Cristina Martínez, Ser feliz és urgente, s'apuntem este llibre, segur que ell també se'ns apunta en els oients de València Capital Ràdio. No te dones sort perquè no te fa falta, en menys d'un dia, ho has dit tu, no? Segona edició ja a la venda. Així que sí que te dones sort i per a la resta de coses que vinguen.
Moltíssimes gràcies, un plaer estar amb vosaltres.
El plaer és nostre. Pues, fins així, esta edició de València Actualitat en la sintonia de València Capital Ràdio.